Al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, com estàs? Bon dia. Doncs res, una persona també, com sempre, especial, una persona fantàstica, una persona, un tallaret, suposo que ens ho explicarà ell millor, una persona que jo diria, bueno, que ha fet una carrera, està fent una carrera fantàstica, i una persona que ha anat del que és local al que és universal. I això és molt important, jo penso. Però ens ho explicarà ell, una persona de... Misteri, ho dius tu, Raquel? Doncs va.
No, jo crec que ens ha de posar en situació primer de tot a la Carlota Olsina, també doncs actriu, que va visitar l'Alegria de Viure i ens va fer aquesta recomanació.
No comencem a pensar, perquè llavors ja sí que n'hi hauran molts, però així el primer que m'ha vingut al cap, el Pep Ambròs, l'actor Pep Ambròs.
Molt bé. Doncs a Pep Ambròs, l'actor, el tallaret, com deia doncs el Josep Alavedra. Bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de passar una bona estona doncs, a conversant amb tu. Si et sembla, comencem pel principi. On vas néixer?
Vaig néixer a Sabadell, vaig néixer a l'Hospital General. En realitat, vull dir que no sóc fill de Taulí, però bueno, sóc fill de Sabadell, diguéssim.
I germans, germanes, fill únic?
Tinc un germà petit, l'Albert.
Germà petit. Tu i germà petit. Porteu molt temps, molts anys, us porteu o...?
Ens portem 4 anys i mig. El meu germà petit es diu Albert, ens portem 4 anys i mig. Ell és granger, ell viu a Monistrol de Calders, s'ha instal·lat a Monistrol de Calders, ell, des de fa uns anys. Però és professor de bateria, també dona classes de bateria al Sant Nicolau. Bueno, ell està molt més vinculat amb Sabadell, té molt més vincle, no va marxar tan lluny i va venint més per aquí que jo.
Molt bé.
I això, a quin col·le vas anar, exacte? Quin col·le vas anar?
Jo vaig anar, m'agrada que em pregunteu això del col·le perquè per mi és molt important l'escola on em vaig formar. Jo vaig anar a l'Escola del Sol. Vaig anar a l'Escola del Sol i després vaig fer a l'institut, l'ESO, batxillerat, vaig anar a remar com la Carlota. Crec que la Carlota també va fer remar. El que passa és que ella és més gran que jo, no vam coincidir. Però sobretot l'Escola del Sol, amb els pares de l'Escola del Sol, diguéssim, els instigadors que eren el Joan Marçà i el Pere Cornelles, doncs van fer una escola que per mi va ser transcendental pel transcurs de la meva vida i de la meva carrera.
En quin sentit? Per què ho dius?
En el sentit artístic, sobretot, en el sentit creatiu. Jo, clar, jo soc del 87, diguéssim, que en aquell moment encara no... Tota aquesta informació que tenim ara doncs, de les escoles Waldorf, Montessori, ensenyament lliure, no? Escoles per projectes, això és una cosa molt més nova i que encara hi ha pares que no acaben d'entendre. L'any 87... evidentment que existia, però aquí no havia ni arribat, no? I el Joan Marçà i el Pere Cornelles van obrir l'Escola del Sol, que era una escola, des del meu punt de vista i vista en la distància, una escola molt, molt especial, molt diferent, molt lliure, 100% laica, i amb una educació complementària, feien més hores que les altres escoles i més dies que les altres escoles, perquè teníem moltes activitats culturals, des d'anar a concerts de música clàssica, des d'anar a teatre, a museus... Pràcticament setmanalment teníem activitats d'aquestes i vam fer moltes assignatures de literatura, de cine. Jo, a cinquè de primària, em vaig llegir l'Odissea d'Homer i vaig haver de fer un treball, saps? Vull dir, és a dir, em van despertar una
curiositat, no?
També. Una curiositat artística, que juntament jo ja feia teatre des de petit, també d'extraescolar a la mateixa escola, no? Que em va anar orientant definitivament cap al que m'he dedicat.
El Pere Cornelles, gran professor, també.
El Pere Cornelles, per mi, és més que un professor, per mi és un mestre. Hi haurà molta gent que considera... El Pere Cornelles és un mestre, per mi, però crec que és un professor tan genuí i tan especial que el Pere és d'aquests professors que o l'estimes o l'odies. I crec que això és una virtut. Prefereixo més que uns m'estimin i altres m'odin, que no agradar a tothom. No?
Doncs,
I jo, per mi, és un referent i un mestre, el Pere.
Doncs això vol dir que no deixa indiferent i, de fet, en Pere també se'n recorda molt de tu i té un missatge.
Hola, Pep, sóc el Pere. Bé, tu ja ho saps. Professor teu, ja de quan eres petitet, a l'Escola del Sol. Després, més grandet, a secundària, a Remardós. Després, més grandet encara, vaig anar seguint, en la mesura de les meves possibilitats, la teva carrera. Contínuament ens hem estat veient, hem estat en contacte, has vingut a col·laborar fins i tot a la nostra escola i s'ha donat un cas que no és freqüent, però que a vegades es dona, i és que un alumne s'ha convertit en un amic. M'han dit que expliqui una anècdota. Més que una anècdota, el que et faré és un comentari. Tant tu com el teu germà sou dels pocs alumnes que des de petitets teníeu clar què és el que volíeu fer. Tu parlaves sempre de cinema i de teatre, i el teu germà volia ser pagès. Tots dos hi heu arribat i heu arribat bé. Sentiu-vos-en ben satisfets. I a tu, Pep, felicitats. El futur és llarg i pròsper.
Doncs una abraçada ben forta de tornada al Pere. Com et quedes quan l'escoltes? Un amic, eh? Ha dit un amic i ha dit coses molt boniques de tu i del teu germà.
És veritat. M'ha fet molta il·lusió. Quina il·lusió, aquesta nota, la veritat.
Doncs espera't, que tenim una altra, d'una altra persona que també se'n recorda molt de tu i que t'acompanya des de que anàveu junts a l'escola.
Hola, Pep. Re, en primer lloc, doncs, dir-te felicitats, perquè va ser el teu aniversari, i et vaig felicitar, però tenia ganes de fer-ho en públic, fer la ràdio Sabadell i que tothom ho sentís i tothom et pogués felicitar. Són molts records, moltes anècdotes, la veritat és que em costa triar-ne una, però bueno, diré que el Pep i jo doncs, som de Sabadell, que vam anar a l'escola junts, a l'Escola del Sol, i que encara que allà doncs, no ens fèiem gaire, perquè quan ets petit 2 anys són molts, no diré qui és el gran o qui és el més jove, però són molts anys que ens coneixem, després ens vam retrobar a l'Institut del Teatre, ja més grans, més adults, i des de llavors ja han passat molts anys, i bueno, el Pep és un amic dels que pots dir que és un amic de veritat, amb els que pots comptar, i la veritat és que em sento molt feliç de que sigui el meu amic, i jo ser el seu amic, crec que ho puc dir d'ell, no es pot dir de tothom que algú és el teu amic, i res, que t'estimo molt, Pep, i que per molts anys puguem seguir sent amics. Una abraçada.
Doncs una altra abraçada de tornada ben forta i des de la distància. Te l'esperaves també, doncs, a aquest missatge de la Bernat?
Bernat Quintana, és que no sabia que et trobaria missatges d'aquests així tan bonics. Home, m'estic emocionant, o sigui, no. Jo em pensava que seria entrevistant a xerrant, no que escoltaria totes aquestes coses. Home, el Bernat és... Amb el Bernat sí que tinc més contacte, amb el Pere ens veiem molt poc, ens veiem molt esporàdicament perquè vitalment doncs, estem en punts i hi ha demogràfics diferents, però amb el Bernat som molt amics, és com un germà, el Bernat, i a més ara, no ho ha dit, però fa poc ha sigut papi. I,
felicitats, i clar, quina aventura!
Ara hi ha l'excusa, no és només per al Bernat, sinó per a la Peque també, saps?
Clar.
Aquesta cosa de...
Ja t'ho vaig dir, que això era un regal d'entrevista. No vaig entrar molt al detall, perquè, clar, és la sorpresa.
No estava preparat per això. No estava...
Veritat, Josep?
A l'alegria de viure sempre fem aquest recorregut una miqueta per la persona, no? Més que pel personatge, intentar una miqueta conèixer la persona, no? És...
M'encanta, em sembla meravellós.
I a mi el que m'ha semblat meravellós és el que ha dit, no? Que ets un d'aquells amics, no? Que t'acompanyen al llarg de la vida, perquè això és un regal, és un tresor, no sempre tenim amics, no? Des de tan petits que continuen amb el pas dels anys.
Sí, la veritat és que és complicat. A més, a mi m'ha passat una cosa i és que jo mai, això a vegades, doncs, veient no la meva parella, no? La colla d'amigues de tota la vida, de l'escola i tal, i és veritat que mai he tingut la colla d'amics, aquella colla infranquejable, no? D'amics de tota la vida que els tens des d'adolescents, no? Perquè jo feia moltes activitats, jo ja feia teatre quan ja anava a l'institut, llavors era com que jo la meva colla era la gent amb qui convivia, no? Els dissabtes feia teatre, però sortia amb els de teatre, entre setmana anava al col·le, anava amb els del col·le, no? Llavors els meus amics han sigut gent que ha anat apareixent a la meva vida i que ha sigut... Gent que doncs, ha anat apareixent, que ha anat canviant en projectes de teatre, en pel·lícules, en sèries, a escoles, estudis, I de tota aquesta gent n'hi ha alguns que s'hi han quedat, no? I és molt bonic, doncs, veure que hi ha gent que entra, gent que surt, sense rancors i sense malestar, no, al contrari, doncs, hi ha gent que forma part de diferents etapes de la teva vida, però els que es queden i els que segueixen allà, doncs, són amics de llarg recorregut, i és molt important tenir aquesta gent al teu voltant, perquè en el fons és la gent que et sustenta, no? És casa, i tenir una casa és molt important, no només físicament, no? Emocionalment, la família, la parella i aquests amics, i el Bernat és un d'ells, sens dubte.
Perquè això, diguéssim, a l'escola, a part de l'escola, després per on et movies? Vull dir, ja estic bé, després de l'escola, per aquí Sabadell, a part de les activitats aquestes...
Mira, jo a Sabadell anava a l'escola, durant molts anys a l'escola, sobretot a l'escola sol feia teatre d'extraescolar, però era amb els mateixos companys de classe, diguéssim. I llavors vaig tenir una època que vaig fer futbol, anava a l'escola de futbol de Sabadell, dels quals també en tinc algun amic, el Jordi Ramoneda, per exemple, que ara també és periodista també, que jugàvem junts a l'escola. Mm-hmm.
També havia estat prescriptor del Matí, ens feia les recomanacions de sèries de televisió. Una abraçada, si ens escolta, que ho sé que de tant en tant ho fa.
Efectivament. Pues amb el Ramo, no?, també havíem conviscut molt, i després, quan ja estava decidit 100% que aniria a l'Institut del Teatre, diguéssim, vaig decidir que el futbol no era més que un hobby, volia, diguéssim, reorientar una mica la part més física, diguéssim, perquè m'ajudés a l'Institut del Teatre, i em vaig apuntar a l'Escola de Dansa Bots, amb la Montse Argemí, que també és una persona que ha sigut molt important a la meva carrera, perquè vaig estar molts anys fent dansa amb la Montse i em va donar una base física brutal, perquè a les proves d'accés a l'Institut del Teatre vaig treure molt bona nota de físic, justament perquè venia preparat, però... Sí, i llavors feia teatre a Sant Vicenç. Vaig començar a fer teatre a Sant Vicenç, al taller de Sant Vicenç, durant molts anys. Vaig arribar a fer de Lluquet als Pastorets un parell d'anys.
Clàssic, els Pastorets.
Els Pastorets. No hi ha actor sabadellenc que no hagi passat pels Pastorets, i fer de Lluquet va ser molt, molt, molt especial, també. I després el Teatre del Sol, que podríem dir que va ser el teatre on ja vaig poder sentir que feia de trampolí, que ja es va juntar Teatre del Sol amb l'Institut del Teatre i la professionalització, diguéssim.
Uh-huh. Curiós, perquè Raquel i això, Pep, de sol a sol, l'Escola del Sol.
De sol a sol. És veritat.
Sí, Teatre del Sol.
De sol a sol. Hi ha alguna cosa...
Enmig.
Hi ha alguna connexió aquí.
Exacte, això, alguna connexió.
Aquí, influència astral o...
Exacte, m'he d'informar d'això, ho he de mirar bé.
De moment el que fem és fer una aturada també al Teatre Sant Vicenç, perquè també d'aquella època, quan feies de Pastoret, també tenim algú que ens ha volgut deixar, doncs, un missatge i una anècdota.
Uh-huh. Hola Pep, sóc el Jaume Pont del Teatre Sant Vicenç. Què tal, com va tot? Mira, recordo perfectament quan et vam veure en el final de curs de l'Escola de Teatre, que hauria de ser l'any 2000 i poc, que vas fer el Club dels Poetes Morts i et vam veure amb molta força i molta energia, i llavors ens va servir, que jo dirigia Pastorets, ens va servir per seleccionar-te i triar-te com a Lluquet dels Pastorets de l'any següent. I a més a més sé que, vull dir, recordo perfectament que feies un Lluquet molt enèrgic, molt canyero, i que realment aquesta canya, aquesta energia t'ha servit per anar tirant endavant amb la professió d'actor, i llavors va ser una gran satisfacció poder-te veure a la gran pantalla fent El Olivo, que és un... Jo pensava, mira, aquest, ell va, el vaig arribar a dirigir de Lluquet, i està representant, està actuant aquí al cinema, a més guanyant premis. Vull dir que és una gran satisfacció pels que, bueno, que us hem vist créixer gairebé des de petits en el teatre aquí amateur, i llavors poder veure que esteu fent aquestes actuacions i això, vull dir, tenir el record de quan compartíem amb vosaltres, o quan els primers passos que estàveu fent. I res, escolta, molta merda amb les representacions a la Sala Beckett, i endavant amb la teva supercarrera, i que vagi molt bé. A reveure, records.
Doncs també una abraçada ben forta al Jaume. Quins records,
Jaume,
eh?
També està en un programa aquí a Ràdio Sabadell.
Sí,
no, Jaume,
tant i tant, amb l'Amunt al Taló. Sí, sí, és aquí també col·laborador. Tot queda a casa, eh? Al final...
Tot queda a casa, sí, tot... és molt petit.
Avui descobrim tots els lligams, totes aquestes connexions. Però clar, m'ha fet molta gràcia també quan recordava, no?, quan vas interpretar, doncs, el Club de los Poetas Muertos, no? Doncs, uh-huh. Suposo que això ja va va veure que apuntaves maneres, també.
Bueno, això crec que va ser l'última funció que vaig fer del taller al teatre, quan érem els més grans, diguéssim. Jo feia el Neil Perry, que és un dels protagonistes de la funció, i era un paper molt complicat, i la veritat és que va ser un repte, perquè jo no sé quants anys tenia, no sé si tenia, no crec que tenia 13 o 14 anys, de cop. Ja, sembla que no, però te n'adones que amb 13 o 14 anys, hòstia, feien papers que eren complexos i que tenien molt paper, i jo me'n recordo molt bé quan em van trucar. Diguéssim que hi havia una cosa dels pastorets que era com quasi jeràrquica, no? És a dir, començaves fent de pastoret, després feies de fúria, després feies de pecat capital, i els que ho havien fet més o menys bé, l'any següent potser els hi donaven algun paperet una mica més gran, no? I jo me'n recordo que aquell any, l'any anterior havia fet de fúria, i estava esperant que em truquessin. Seguint la lògica, m'havien de donar doncs, un dels pecats capitals. Vaig pensar, bueno, em trucaran per dir-me que faci un dels pecats l'any que ve. I me'n recordo que em van trucar i em van dir, Pep, no, truquem pels pastorets l'any que ve, tal. Sí, tal. I em diu, no, mira, et volíem proposar el paper de Lluquet. I clar, es va fer un silenci i vaig dir, de Lluquet? Perquè jo tenia 14 anys, em sembla, vaig dir, però si sóc molt petit. Jo crec que vaig dir, si sóc molt petit, però perquè els Lluquets en aquell moment, a Sant Vicenç, els Lluquets que ho feia, Lluquet ho feia l'Oriol Agresuari, el Carles Gutés feia el Rovelló, és a dir, eren actors molt més grans que els personatges, que ja formava part del joc i diguéssim, de la... Bueno, jugàvem amb la complicitat del públic perquè portàvem molts anys fent això, no? I jo no havia vist mai un Lluquet i un Rovelló de l'edat real del Lluquet i Rovelló, que són 13-14 anys. I em van dir, bueno, és una aposta que volem fer, és un canvi que volem fer i volem que sigueu, doncs, de l'edat dels personatges. I me'n recordo que doncs, m'ho van dir a mi i al Gerard Tomàs li van dir de fer de Rovelló, també el Ricard Salvà, però clar, jo vaig flipar i realment ara, amb el temps i amb la distància, miro el text que tinc guardat a casa i cascava molt, o sigui, parlava molt i vaig pensar com cony amb 14 anys et vas fotre en aquest merder. Però la veritat és que en tinc un record especial i va ser bonic, doncs, sempre és bonic que confiïn en tu, la veritat.
Home. I el Sant Vicenç sempre ha apostat, sempre ha fet apostes molt valentes, no? Per exemple, amb els pastorets mateix. Per exemple, amb Guari, amb Fúries, o sigui, sempre ha fet, inclús amb altres.
Sempre bueno, crec que és el que s'ha de fer, no? Vull dir, llocs com Sant Vicenç i també la Faràndula, que tenen cantera, no? I tenen doncs, els tallers de teatre i tot, doncs crec que és important deixar espai a que els xavals joves puguin accedir a personatges que dius... Això també passa amb el teatre professional, eh? Moltes vegades dius, escolta'm, això ho ha de fer un actor de 30 anys, no cal que diguis que tinc 45 i ja està consagrat, no? Costa molt, llavors, sempre que algú aposta per tu en un moment en què, doncs, diguéssim que per edat et pot tocar, però no se't deposita tanta confiança, doncs s'agraeix molt i per mi fer Lluquet va tenir un valor, sobretot simbòlic, molt important per mi.
I 13-14 anys, això després, un cop ja fet el paper, un cop arriba a casa... Dius, quina sensació tens?
Jo crec que no n'era molt conscient. En soc més conscient ara del que feia en aquell moment que en aquell moment. En aquell moment m'aprenia el paper, anava allà i ho feia. I també els pastorets hi ha una cosa de tradició, no? Que en el fons no hi ha un treball de creació de personatge perquè vulguis que no hi ha una cosa, no? Que hi ha una cosa de tradició, de folclòrica fins i tot, que s'arrossega, no? I els pastorets de Sant Vicenç tenen unes tradicions, els de la Faràndula tenen unes altres... Sí, sí. Llavors, era com formar part d'aquesta tradició, no? No n'era molt conscient. En soc més conscient ara, que crec que era més complicat, perquè en 3 hores de funció, o sigui, això és un Hamlet, pràcticament. Vull dir, és molt... Sí. Sí.
Doncs ara el que farem és escoltar una de les 3 cançons que t'hem demanat. Digues, la primera que vols que soni i explica'ns una mica el motiu.
Mira, una de les que us vaig triar és Afterlife, d'Arcade Fire. Uh-huh. I la vaig triar perquè Afterlife és una cançó que, a part, que m'agrada molt. He intentat triar cançons que són especials per coses en concret. Jo vaig tenir un moment fa 4 anys molt complicat a nivell personal. Es van ajuntar moltes coses, una separació, el meu pare va estar molt malalt, que per sort se'n va sortir, però moments d'aquests molt complicats. I Afterlife és una cançó que parla justament d'Afterlife, després de la vida. I a l'estribillo, no? A la tornada... va repetint, can we work it out? Ens en sortirem. Pregunta si ens en sortirem. I en un moment molt difícil de la meva vida, que l'escoltava molt, vaig decidir tatuar-me una resposta a aquesta pregunta i porto tatuat aquí al costat de les costelles, porto tatuat, we'll work it out, és a dir, ho aconseguirem. I és una resposta a aquesta cançó que m'agrada tant i crec que és una cançó bonica per posar.
Doncs una cançó, jo crec, preciosa, tota una declaració d'intencions, i jo també crec que ho aconseguirem sempre. Hem de veure el costat positiu, perquè sempre, fins i tot les coses més dolentes, sempre acaben trobant el seu final.
Where's it go? And you say, oh,
I avui a l'Alegria de Viure descobrint anècdotes, vivències i també la trajectòria de l'actor sabadellenc Pep Ambrosa. Pep, en el teu cas, et pensaves que arribaries on ets ara?
Potser queda molt malament si dius que sí.
Sí,
és la gran pregunta, no? Què és millor, la falsa modèstia o reconèixer que t'ho has currat molt? No ho sé, mira, que jutgi cadascú com vulgui. No sabia on arribaria, però m'hi he dedicat en cos i ànima. Per tant, és veritat que hi ha gent que també s'hi dedica en cos i ànima i potser no té tanta sort. Per tant, no negaré que evidentment el factor sort sempre és important i que segurament ha jugat un paper important i transcendental com amb totes les carreres, no només les artístiques, no? Però, hòstia, és que porto molts anys treballant per arribar a on estic. Llavors, si m'ho hagués imaginat, jo et diria que la meva manera de motivar-me no era imaginar-me que podia arribar allà, sinó era no dubtar en cap moment de que hi arribaria, que era qüestió de temps. I no he arribat fins on vull arribar. I a vegades et sents frustrat perquè pues, tinc 33 anys i voldria estar fent coses que penso, hòstia, uns altres amb aquesta edat ja han fet o no. Cada carrera és diferent i amb 33 estic molt orgullós de fins on he arribat i treballo cada dia per tenir paciència i no pressa per acabar arribant on vull arribar, que tampoc et sabria dir molt bé on és, no? Però sí que anar sumant i anar creixent artísticament, la veritat.
Seria la feina, no? Diguéssim, és el treballar, no? En qualsevol ofici, que sempre està treballant i d'alguna manera, doncs, insistir, no? Malgrat les adversitats que puguis tenir o les dificultats que a vegades posa la vida, no? En tots els sentits.
La vida, la sort, la feina sempre posa dificultats, sempre hi ha adversitats. Per això jo el que sempre he defensat molt a vegades a l'Escola del Sol, he anat a fer alguna xerrada, a remar, em sembla que hi vaig anar un cop també, doncs el moment que els alumnes han de triar les carreres, no? Quin batxillerat faig, quina carrera faig? Jo sempre els dic, deixeu els números a part, no escolteu a ningú. Deixeu-vos aconsellar pels pares, però no deixeu que els pares decideixin. Les feines totes i cadascuna d'elles han de ser vocacionals. I això dels anys 60, que hi ha feines que hi ha carreres que et donen feina i carreres que no, això és un discurs absolutament arcaic, és un discurs reaccionari, antic i que no funciona. És a dir, l'única cosa que funciona és la vocació. I tots tenim una vocació i el que hem de fer és treballar per explotar-la al màxim. I si un nen treu un 10 d'anglès i un 5 de mates, no el foteu una hora a fer mates de repàs, foteu-lo a fer anglès, no? És a dir, potenciem les vocacions perquè el que necessitem per una carrera que és llarga és, primer de tot, desig i motivació i voluntat de fer-ho, no? I és absurd remar contra el riu, has d'anar sempre amb el riu i crec que jo vaig tenir la sort que a casa meva els meus pares han sigut els que més m'han recolzat a tirar endavant per una carrera que ells també tenien els seus dubtes de fins a quin punt era fiable, no era fiable, les sortides que tenia, però ells em van dir, mira, tu, volem que siguis feliç, tu t'entregues amb cos i ànima això, doncs escolta, et recolzem i anem junts amb això. I jo és una gran sort que he tingut amb els meus pares aquest suport i evidentment he tingut llavors l'espai per jo volcar-m'hi amb cos i ànima perquè és el que he volgut fer sempre i no sé fer una altra cosa. I és difícil d'explicar i a vegades quan és difícil d'explicar és d'alguna manera que és una vocació real, perquè les vocacions estan més enllà de la raó, no? És una cosa física que el cos et porta allà i crec que el fet de que sigui vocacional m'ha ajudat molt a tenir un motor que estigui constantment encès per avançar.
És fantàstic, dona, sentir-te, escoltar-te, és una sensació especial, no? Perquè això que dius, jo estic totalment d'acord, no, Raquel?
O sigui, jo totalment d'acord. Jo penso que els alumnes del Sol o de Remar, quan vagin, segur, quan vagi doncs el Pep, segur que despertarà vocacions, perquè al final es tracta d'això, perquè jo crec que totes les professions, no? Hi ha moments complicats i almenys intenta fer doncs, el que més t'agradi, no? Sigues creatiu i estiguis fent, siguis un forner, no? I facis pa o siguis un actor i pugis dalt de l'escenari, que t'agradi, que et motivi, que sentis, no? Doncs aquesta utilitat i aquest, doncs aquesta evolució, també. No només pensar en la cosa material.
I si no, a vegades jo també penso que si a vegades no trobes la vocació o no trobes el que t'agrada, paciència, tampoc t'has de preocupar, Vull dir, vaja,
absolutament,
no?
Absolutament. Hi ha molta gent, jo recordo no recordo qui era, però recordo que m'han explicat l'anècdota d'un company, de, em sembla que era de la Mar o de l'Escola del Sol, que, bueno, el típic xaval que doncs, es sent desubicat a l'escola, que no acaba de trobar el lloc, que no suspenia sempre, no sé si havia arribat a repetir, tal, i al cap d'uns anys ja havia fet, no sé què, una FP. Bueno, anys i anys perdut a casa, sense fotre res, i de cop un dia es va posar amb una mena de curs que eren com dissenys d'atraccions, de parc d'atraccions, no sé què, bueno, és igual. Sé l'anècdota perquè em va explicar que ara estava forrat perquè el tio va per tot el món dissenyant muntanyes russes.
Veus? O sigui,
és tan surrealista.
Veus? És que mai saps.
Coses, és que és igual, no tens ni idea, no? És
jo dir, crec que és la màgia de la vida.
Absolutament, absolutament.
Aguantar i resistir, no? També.
Clar, i pensar que mai és tard. Jo, en aquest programa, sempre descobrim, doncs, a vegades, gent que fa un canvi radical, no? Que també dona la sensació que quan arribes a una edat ja no pots, doncs, fer un canvi de rumb. I al final és una mica, doncs, el valor, la valentia que tinguis, no? També i apostar pel teu propi camí.
I tant, i que tot això de l'edat són excuses que ens posem els humans per... No, és que ara ja no tinc edat. No, escolta, jo tinc 33 anys i a vegades dic, hòstia, m'encantaria tocar el piano. I a vegades dic, què collons dic, m'encantaria? Un dia tocaré el piano, tinc 33 anys, tinc temps de sobres per aprendre a tocar el piano, saps? No, potser no seré Johann Sebastian Bach, però un parell de cançons el sabré tocar. El que és que hi ha moments que pots, hi ha moments que no pots, però l'important és tenir la consciència i la voluntat, no? Sí, les ganes. No perdre les ganes. Jo m'agradaria... aspiro a tenir 80 anys i seguir tenint ganes de fer coses. És el que més m'agradaria.
Això és molt important, eh? El que has dit. No perdre aquesta il·lusió. No, Josep?
L'alegria de viure, no? Una miqueta és aquesta cosa que no hem d'intentar no perdre, no? I, bueno, l'emplacem, això sí, eh? L'emplacem, nosaltres farem aquí d'acompanyants el piano. D'aquí un parell d'anys ens ha de tocar ja una peça de piano.
No el pressionis, mira, això quan vulgui, quan li vingui de gust.
D'aquí un parell d'anys no sé si arribo, però no pateixis. Quan sàpiga tocar ja enviaré un WhatsApp a la Raquel.
Exacte.
Ara deixa'm venir, et toco una cançó.
Doncs mira, el que sí que tenim temps és d'escoltar un altre missatge, l'últim, d'una persona doncs, que també et va conèixer quan doncs, estudiaves a l'Institut del Teatre. I també doncs, forma part de la teva vida encara.
Hola, sóc l'Arnau Puig i bé, és que parlar del Pep Amorós és parlar d'una de les persones més generoses que jo he conegut a la meva vida. Sota aquesta façana de tio dur i de misteriós, doncs s'amaga una persona supersensible, ultra amiga dels seus amics i que sempre té un moment per trucar-lo o per veure'ls i ajudar-me. A mi personalment és un tio que sempre que he necessitat alguna cosa m'ha ajudat. En lo professional, en lo personal, bé, sempre està allà. M'agradaria recordar una anècdota que és que vam estrenar junts una obra al Teatre Tantarantana de Barcelona que es deia Harley Barley. I el dia de l'estrena, jo, enmig d'una escena, doncs es va trencar tota una taula de vidre que teníem al decorat, a l'escenografia, i estàvem ell i jo fent l'escena. I ell va veure que jo m'havia tallat la mà amb els vidres i començava a sangrar. I ell sabia que jo, si miro la sang, caic rodó. Llavors vam continuar fent l'escena i ell em anava curant, tapant les ferides, donant-me un drap humit i l'escena anava continuant, perquè si jo m'arribo a mirar que tenia sang a les mans, em marejo i hem de suspendre. Bueno, perquè veieu que lo ràpid que és en escena i professionalment que és una màquina. Per cert, crec que és un dels actors catalans amb més talent que hi ha i que tindrà una trajectòria que vaja increïble. Però més enllà del tema professional, us ben asseguro que és un tio com n'hi ha pocs a nivell personal. Una forta abraçada, Pep. Saps que t'estimo.
Una abraçada també ben forta a l'Arnau. M'ha encantat aquesta anècdota.
Hòstia, aquesta anècdota va ser tan fort. Jo em volia... És que, a més, va ser a la primera escena de la funció. O sigui, tota la primera part era una hora i 20, em sembla, i portàvem 10 minuts de funció. Jo em passava la funció descalç, vaig dir, però la mare que el va parir. Quan es va acabar, dic, però què has fotut? Jo què sé, no sé... Però és igual, ho vam integrar i, de fet, el gran èxit, per completar l'anècdota de l'Arnau, és que quan es va acabar la funció, la gent ens deia, hòstia, i com ho foteu? Cada dia trenqueu una taula? I vam dir, vale. Vam dir, bueno, ho hem fet bé, no? És a dir, o sigui, tothom estava com, però com ho foteu cada dia per trencar la taula? Per tant, vaig dir, ho hem integrat bé, no? Home, l'Arnau és una peça fonamental, igual que el Bernat. De fet, una de les grans, de les poques coses que jo valoro de les xarxes socials, per exemple, incloc WhatsApp, diguéssim, és els grups. Hi ha grups que són odiosos, i de seguida ho foto el camp, i hi ha grups que els mantinc perquè és la manera que tinc de tenir contacte molt més directe amb companys. I tenim un grup de WhatsApp que som el Bernat, l'Arnau i jo, el Quintana, l'Arnau Puig i jo. I el grup es diu Arte, això és una cosa que estic dient, és una cosa íntima, es diu Arte per l'obra de la Jasmina Resa. L'obra Arte de la Jasmina Resa, que és una obra per tres actors de 50 anys, la va fer el Flotats amb el Carlos Hipólito i el Pou fa molts anys. I ara la va fer l'Arquillué, la va fer el Pere amb el Villanueva i l'Orella. I nosaltres hem dit que volem, quan tinguem 45-50 anys, volem fer Arte i volem fer una gira per tot Espanya amb Arte i volem estar un any fotent Arte i anant per tot Espanya fotent-nos fins al cul de menjar. És el nostre objectiu i això ens ho farem com a regal per nosaltres, diguéssim. Llavors és com... Estem, vull dir, Arte, algun dia farem la promoció d'Arte en aquest programa, ja us ho comunicaré, però és un objectiu vital per aquesta cosa de camaderia i d'amics i de companys que som amb el Bernat i amb l'Arnau.
Boníssim, doncs el nom del Xap i tota la història, i segur que ho aconseguireu, veritat, això, la física quàntica, o si ho projecteu.
Bueno, si no, no ho sé, ho estem projectant, si més no, la il·lusió ja ens hi ha.
Exacte. I escolta, clar, has fet molt de sèries de televisió, de teatre, de cinema, parla'ns, per exemple, així, coses que has fet últimament, a Netflix, t'esperaves, ha arribat a 190 països, no? Com es porta doncs, a aquest èxit i també doncs, a la pressió i la fama i la il·lusió, m'imagino.
Mira, la veritat és que jo, per sort, segueixo sent una persona bastant anònima. La veritat és que, evidentment, sí que hi ha gent que et coneix i tal, però sobretot la gent em coneix molt de quan vaig treballar a Cuéntame, que Cuéntame és una sèrie molt vista a Espanya i hi ha gent que és igual... que estiguis a Netflix, que estiguis a Antena 3, la gent et para i et diu que ets el de Cuéntame, saps? Vull dir, Cuéntame pesa més que qualsevol altra cosa. Arribar a 190 països, és que és molt complicat. És molt complicat perquè no... L'abast de treballar amb Netflix és tan gran que és molt difícil de donar-te. De cop un dia t'escriu, a les xarxes socials t'escriu algú des de Dubai, que t'està veient a la sèrie, està cantant i, no? I dius, hòstia, que guai, no? Però la veritat és que no saps, perquè Netflix no publica les dades, els actors tampoc les sabem, no sabem quanta gent la veu, no sabem quanta gent no la veu. Sí que és veritat que no fenòmens com, per exemple, la Casa de Papel o Élite, que aquestes persones perden l'anonimat totalment, no, tampoc és una cosa a la que aspiro, perquè a mi m'agrada molt anar a sopar xinutxant amb la meva nòvia passejant pel carrer. Saps què et vull dir? No vull anar amagat amb cotxes. Llavors, bueno... Ja, de moment estic amb aquest equilibri, no? Estic treballant en una sèrie que s'està veient a nivell mundial, però tampoc estic perdent la meva privacitat i la meva vida, cosa que també m'ajuda a tocar de peus a terra, perquè si no les coses... És molt fàcil que... Has de fer una lluita molt forta per connectar-te amb la realitat, no? Perquè quan ja passes una certa frontera tot és molt més... És molt més complicat de gestionar.
Sí, clar, es dimensiona i es perd una mica perspectiva, no?
Sí, a vegades vius en una altra dimensió i tampoc no tinc interès de seguir treballant molt i en projectes que em motivin, però tampoc de passar a la quarta dimensió, la veritat. Vull dir que estic content, però molt tranquil.
De fet, torna, no? Atxe, estàs fent o estàs rodant o havies d'anar
a rodar? Hem acabat, ens va pillar de ple el confinament, però vam poder-la acabar a la que ens vam mig desconfinar i no tenim data d'estrena i Netflix ens diuen que no diem res, però aviam, jo suposo que sí que puc dir que entre finals d'any i principis del que ve, si tot va bé i no hi ha canvis, s'hauria d'estrenar la segona temporada, que ja l'hem acabat i ja està al forn a punt de sortir.
I del Belluquet... A Netflix, Belluquet.
Belluquet a Netflix, no? Això sí que no...
Ja tenim el titular, però... Josep, ja tenim
Exacte.
El titular.
Dels pastorets a Netflix seria el titular.
Dels pastorets a Netflix.
Totalment. És
que... No, fa il·lusió, fa il·lusió. Jo, és una de les coses que dius, ostres, una persona aquí propera d'aquí de la nostra ciutat, tot i que és de la Creu Alta, que no és el mateix.
Exacte, Creu Alta.
No ens amunyem, no ens enganyem. Els tallarets són els tallarets. Però això és, bueno, fa una satisfacció, no? Vull dir, això... Oi, Raquel? Sentir...
Home, i tant, home, i tant. I a més descobrim la seva banda sonora. Va, que posem una altra de les seves cançons i així fem un respir. Quina tries?
Manifiesto delirista, de Love Lesbian.
I per què?
Explico per què. Volia triar una cançó que fos un vincle amb la meva parella, això que parlàvem abans dels amics, no? I de casa, no? Família, amics, per molt que hi ha moltes cases que ens rodegen, la meva parella per mi és un pilar fonamental i volia posar una cançó que em connectés amb ella, en tenim moltes, però Manifiesto delirista és una cançó que ens agrada molt, que la compartim des de fa molt temps i que a més vam viure un dia en un concert amb el Santi Balmes, a la Mercè la va cantar, estava molt, molt a prop, no esperàvem que la cantés, bueno, va ser un moment molt, molt especial per nosaltres i és una cançó que li tinc una estima molt especial i que em connecta amb l'Alba, amb la meva parella.
Voy a escribir en muros toda mi tristeza hasta que la lluvia borre parte de sus letras. Si nunca ha sido un hámster y jamás será mi rueda, porque entro en su juego una y otra vez. Manifiesto delirista, leerás en tu pared. Son mis versos homenaje, tú ya sabes para quién. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil, aquellos que consiguen que fluya bien. Y al resto de mezquinos ultra arrogantes, buenas noticias.
Clar, també et volíem demanar, Pep, per doncs, el moment actual, no? Aquesta pandèmia, com us està afectant, com és ara doncs, també assajar, interpretar en temps de coronavirus. Com ho porteu? Com ho portes?
Bueno, ja és una professió de per si ja incerta, imagina't ara, és a dir, un positiu et pot cancel·lar una feina, et pot cancel·lar una funció, et pot cancel·lar 15 dies de rodatge, és sumar incertesa a la incertesa i sumar crisi a la crisi, no? La crisi del 2008, per molt que alguns ho diguessin, no se'n va sortir mai, i en el sector cultural menys, perquè encara ara els productors s'excusen a l'hora de negociar el contracte dient, no, és que tenim la crisi, no, no, i la crisi és del 2008, m'entens? O sigui, no me vengas con mierdas, saps? I ens ho hem hagut de menjar molt i ara només ens faltava això ja, diguéssim, saps? Llavors és com sumar una crisi a una crisi de la qual no havíem sortit i que el sector cultural doncs, és dels més castigats. I m'emprenya molt jugar aquest rol perquè a vegades sembla victimisme, però jo em pongo i dius, no, és que ja no és ser victimisme, és ser realista, és un fet. Jo estic anant a rodar a València, la meva parella és de Mallorca, estic agafant avions, estic agafant trens i jo, per pujar a l'Euromet, estic colze amb colze amb persones que no em conec de res. Exacte. I no em miren, ni tan sols em miren la temperatura abans de pujar al tren. No m'han mirat ni la temperatura cap dia. A l'avió, exactament igual, exactament igual. A teatre, s'obliga a anar amb mascareta durant tota la funció, es mantenen les distàncies de seguretat, es mira la temperatura abans d'entrar al públic i ho fan que estiguin al 50%, ara per sort estem al 70%. És a dir, és una barbaritat, no? Als bars la gent està fotent-se un bistec al costat de l'altre amb la boca oberta i sense mascareta. I, és a dir, hi ha moltes contradiccions, hi ha sectors que evidentment ningú té els pebrots de tocar l'hostaleria, però en canvi va a tocar el teatre. Ja no ve d'aquí, no? Llavors, bueno, doncs clar que ho estem patint perquè les productores, fins i tot aconseguint un 100% d'ocupació a una temporada regular a qualsevol sala de Barcelona, podien tenir números, doncs no tenir números deficitaris i potser guanyar-hi fins i tot alguna cosa i després aconseguir fer gira i amb la gira sí que pots agafar una mica de peles, però és que si ara estàs amb el 70% d'aforament a Barcelona, 70% de gira i hi ha molts teatres de gira que no se la juguen perquè no saben si podran assumir el cost del catxet de la companyia i que estan caient molts bolos, molts bolos. A mi m'han caigut. Jo havia de fer una reposició d'Una gossa en un descampat, un espectacle que va funcionar moltíssim a Barcelona. S'ha cancel·lat. Havia de fer una cosa al Nacional aquesta temporada que ho van haver de cancel·lar i que, si tot va bé, doncs pot ser que la Carme Portacelli ho reprogrami, però ningú ens dona garanties de res. Clar, és que a veure, jo què sé, és molt complex. Jo ara faré la... Ara estic rodant el Telemovie, després faré la gira dels ocells, un espectacle que va fer l'any passat la Calòrica, un espectacle multipremiat i excepcional, que jo vaig veure com a espectador perquè ho feien amics meus, i un dels companys no pot fer la gira següent i la reposició, i ho faig jo. I en tinc moltes ganes, però estic acollonit, perquè tinc 7 bolos, n'han caigut molts més, però almenys tinc 7 bolos, tinc 6 setmanes de funcions, però jo estaré fent funcions, però si a la que porto 2 setmanes de funcions un dels actors dona positiu o la seva parella ha donat positiva, només que la parella d'un dels actors doni positiu, i han de parar 3 dies al teatre. Hòstia, estàs absolutament exposat, no? I clar, amb prou feines, a mi, jo encara estic esperant que em responguin els de l'atur, que els vaig enviar un mail el mes de juliol, m'entens? Llavors, clar, si amb temes tan bàsics com els de l'atur estan parlant d'això, doncs imagina't una funció. És a dir, jo, és tot molt caòtic, costarà molt que les coses es posin a lloc, i fins que no es posin a lloc hi hauran molts cadàvers a la cuneta, i no parlo només de gent que passarà molts problemes econòmics, sinó empreses, companyies locals... Ho estem patint. El que passa és que, bueno, els rodatges, doncs, hi ha molt més control, el rodatge hi ha més pressupost, per tant es poden permetre més fer-te PCRs, proves cada dia abans de rodar, estàs més controlat, però tot i així estem exposats, però, bueno, no podem teletreballar. Perdona'm, digues.
No, això que deies, totalment d'acord, que també és el que deia el Josep Maria Pou, l'autor, que també ho dèiem l'altre dia, no? Vull dir que el teatre és el lloc més segur. Uh-huh. Si anar a un teatre avui en dia, pràcticament és dels llocs més segurs, no?
I que... Mira, jo no sé si dir-te el lloc més segur, no m'atreveixo a dir això perquè no sóc especialista, no? I sí que és veritat que reconec que hi ha vegades que, hòstia, hi ha un punt que, no ho dic per això que ha dit el Pou, però que a vegades m'emprenya, no? Que amb el teatre, hòstia, sí que ens donen molt pel sac, però també a vegades tenim un rol victimista que m'emprenya, no? És que el teatre és el lloc més segur. Mira, no sé si és el lloc més segur, no, el teatre, però estem en una situació de merda. El lloc més segur no ho sé, però que és un lloc segur, això sí que es pot dir. I en una situació tan complicada com la que estem visquent, on tants sectors estan patint i on tants problemes estem tenint, hòstia, gastar-te 20 euros per anar al teatre i veure una funció, no has de patir, perquè risc no n'hi ha, i almenys es connectaràs una estoneta, que també val la pena i és necessari en moments així. No? Crec que el teatre, la cultura, la música, el cinema, les sèries de televisió... han sigut un gran suport per molta gent durant el confinament, i crec que se'ls ha de donar el valor que mereixen, i que en situacions de pandèmia jo crec que molta gent s'ha adonat de fins a quin punt les disciplines artístiques no només són entreteniment, sinó que han sigut suport per molta gent.
Doncs totalment, així és. Nosaltres sempre diem que la cultura és segura i totalment necessària, per això mateix, perquè durant la pandèmia jo crec que tots hauríem embogit si no haguéssim tingut, doncs, l'opció, no?, de veure pel·lícules, d'escoltar música, de veure per streaming teatre, de tot això. Se'ns acaba el temps, se'ns esgota. Volia, doncs, demanar-te, doncs, que ens recomanis algú perquè vingui també amb nosaltres, perquè ens encomani la seva alegria, i també que ens expliquis tu, doncs, quan s'esgota la teva, on la busques i com la recuperes.
Mira, recomanar algú, doncs ho he pensat, no hi ha molta gent de Sabadell que crec que val la pena conèixer a fons, però no sé per què vaig pensar que seria bonic que entrevistéssiu el Marc Rius. El Marc Rius és un actor de Sabadell també, és molt bon amic meu. El Marc és un dels impulsors del Festival de Música Ambassat de Sabadell, que ja s'ha convertit en un festival referent per mi a nivell musical a Catalunya. I a més d'això, doncs, és un actor que també té una carrera teatral molt, molt ascendent, és un dels fundadors de la companyia La Calòrica. Aquesta funció dels ocells jo el substitueixo a ell, de fet, perquè estarà fent funció lliure amb el Julio Manrique. Porta una carrera fantàstica al Marc i anirà més, i crec que és un tio que a nivell teatral, a nivell musical, a nivell cultural és molt interessant i que pot aportar moltes coses a la gent que escolti l'entrevista.
Doncs el buscarem, el buscarem. No, Josep?
Exacte. Cap problema, aquí tenim...
I un altre Lluquet de la Faràndula. El Marc.
Mira, doncs, també, doncs, un altre que passarà per aquí pel matí. Nosaltres seguirem també de ben a prop a com va la teva carrera. Et seguirem de ben a prop. Una abraçada ben forta. Que vagi moltíssimes molt bé.
Moltíssimes gràcies per l'entrevista. Cuideu-vos molt.
Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
Adéu, moltes gràcies. Gràcies. Vagi molt bé. Ah, perdona, perdona. Que ens havies de recomanar i ens havies d'explicar l'última cançó. Per què l'has triada?
La música clàssica és molt, molt important per mi, m'agrada molt, connecta directament amb l'ànima, i la Chaconne de Bach crec que és una de les cançons més representatives per mi del que és la música clàssica de Bach, que és el pare de la música clàssica, i crec que és una bona manera de tancar l'entrevista.
Doncs per tancar l'entrevista, que soni ben fort, i moltíssimes gràcies de nou a tots dos. Que vagi molt bé.
Adeus. Salut.